mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado. Hola, què tal? Molt bon dia. Salutacions cordials. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada a sol les 12:30. I avui és divendres 8 de gener. Anem a contar-te tot el que passa a la nostra comarca i ho farem a través de la mañana de COPE en el Maestrat. La Volta a Espanya 2016 tindrà un final d'etapa a la nostra comarca, concretament a eixa joieta que és Peníscola, i avui, com no podia ser d'una altra manera, anem a parlar amb Andrés Martínez, alcalde de la Ciutat en el Mar, per a que ens conte quines són les repercussions mediàtiques i econòmiques d'un esdeveniment d'aquestes característiques. També passarà pels micròfons de la mañana de COPE en el Maestrat el president de la Diputació, Javier Moliner. Estarem també a la Jana, on l'alcalde ha convocat una assemblea ciutadana per tal d'informar sobre el deute que a dia d'avui té el municipi, que supera el milió d'euros, el que ha obligat al consistori a prendre una sèrie de mesures. Avui passarà pels micròfons de COPE Àlex Vilanova, que és el portaveu de l'equip de govern de la Jana. Actualitzarem les notícies a la una de la tarda i a la tornada et contem les activitats que la Fundació Caixa Vinaròs té previst per aquest intens mes de gener, on també organitzen la festa de Sant Antoni. Nati Romeu, coordinadora de la Fundació, serà l'encarregada de traslladar-nos l'agenda. I acabarem donant alguna pinzellada del que serà la 23a edició de la Festa de la Carxofa de Benicarló, que aquest mateix matí s'ha presentat davant dels mitjans de comunicació. De seguida entrem en matèria, però abans repassem l'última hora informativa i ho fem, com sempre, en titulars. La Vuelta Ciclista d'Espanya arribarà a Peníscola el dia 5 de setembre. El president de la Diputació anuncia que la Ciutat en el Mar serà fi d'etapa que partirà des d'Alcanyís. La província acollirà tres etapes que passaran per un total de 23 pobles de Castelló. Durant 6 hores de retransmissió mediàtica, la província serà la protagonista. Veïns de Vinaròs i comarca tornen a tallar la variant de la Nacional 340 al seu pas per la ciutat de Vinaròs, exigint la gratuïtat de la P7. A l'acte es va sumar, com ja és habitual, col·lectius del sud de Tarragona. Vinaròs celebra el sorteig dels 10 xecs de 100 euros, creuer per la Mediterrània i caps de setmana a PortAventura dins de la campanya de Nadal de l'Associació de Comerciants de Vinaròs. En els pròxims dies, l'Associació de Comerciants es posarà en contacte amb els guanyadors. La penya barcelonista de Peníscola entrega a Creu Roja la quantitat de 410 euros recaptats en el campus solidari de Nadal. 83 xiquets i xiquetes han participat del campus. Els diners seran destinats per al programa Éxito Escolar. Peníscola enceta al cap de setmana els actes dedicats a Sant Antoni. Demà tindrà lloc la baixada del tron de Garrofer i la tradicional cercavila de venda de paperetes per a la rifa d'enguany. Per cert, també a Benicarló demà hi ha sopar de gala en honor de Sant Antoni. Serà també, com dic, aquest mateix dissabte. Esports, el Peníscola Real Medi Futbol Sala juga avui el seu partit de Lliga contra el Llevant. L'encontre tindrà lloc a partir de les 20 hores a casa del Llevant. En futbol, aquests són els partits del cap de setmana. A regional preferent, Club La Vall Vinaròs, Benicarló Sogorb i Alcalà Valldoixó. A primera regional, Cabanes Traiguera, Sant Mateu Càlids i Sant Jordi Benicense. Són les 12:33 del matí, fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita cada dia meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 9,9 graus i la màxima situa al voltant dels 18,7. A Benicarló els termòmetres marquen una mínima de 11,7 i una màxima de 20,1. Mentre que a Peníscola la càmera ubicada al Gran Hotel ha enregistrat una temperatura mínima de 10,1 i una màxima de 21,8. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 11,7 i una màxima en aquests moments de 14,9. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà pluja a primeres hores del matí a la zona litoral i cel amb intervals nuvolosos la resta de dissabte. Temperatures lleugerament més altes que les d'avui. Bregaran els 11 de mínima i els 18 de màxima. Per a diumenge també hi haurà intervals nuvolosos i avís per fort vent, sobretot a la costa. A l'interior, a la comarca dels ports, amaneixeran amb pluges de caràcter dèbil que després deixaran pas a cel amb intervals nuvolosos. Diumenge el cel estarà cobert a primeres hores del matí i després es quedarà amb intervals nuvolosos. Les temperatures mínimes baixaran diumenge, però les màximes bregaran els 13 graus durant tot el cap de setmana. Aprofitem ja per a conèixer la informació del trànsit. Segons la Direcció General de Trànsit, hi ha obres a la Nacional 232 a l'alçada de Vinaròs. Així que molta precaució en aquest indret. A la resta de carreteres de la xarxa viària principal, normalitat. Són les 12:35 del matí. Comencem.
La mañana. COPE Vinaròs. Estar informado.
I a continuació, la mañana de COPE en el Maestrat, anem a començar amb la bona notícia que coneixíem ahir cap a aquestes hores precisament, i és que la ciutat de Peñíscola serà el punt d'arribada d'una de les etapes de la Vuelta Ciclista Espanya 2016. Andrés Martínez, alcalde de Peñíscola, molt bon dia.
Molt bon dia.
Suposo que molt satisfet i content pel fet de que la Vuelta Ciclista a Espanya, després d'un llarg camí de treball per part no només de l'Ajuntament de Peñíscola, sinó també la Diputació de Castelló, hagi pensat en la localitat i sobretot per a fer un final d'etapa, no?
Sí, bueno, portàvem dies sabent que estava la possibilitat des de Diputació van pensar en Peñíscola i, bueno, i gràcies a ells pues, i a l'aportació, sobretot econòmica, que farà la Diputació, serà possible. Haurem d'aportar nosaltres també el nostre granet d'arena, però sempre aquestes promocions acaben sent pues, un trampolín per al turisme, donat que mai el que és el cost per la inversió multiplica per molts mils d'euros. Jo crec que és important per molts factors. Un, perquè últimament estem... jo diria que presents en millors de comunicació, no hi ha que amollar el que és la promoció turística, aquest seria el primer factor, la promoció que es farà des de l'etapa, i el dissabte s'anuncia en Galícia pues, tot el recorregut, ja hi haurà una promoció, en els mitjans de comunicació de Tirana Nacional ja hi haurà una promoció, posteriorment també durant els dies de la volta i sobretot el dia estrella serà aquest dia 5, que des de el que és el Canyís pues, baixaran tot el que és la caravana multicolor, tot el que és el pelotón i tots els seus equips i tots els mitjans de comunicació que maneja pues, la volta. I això seria la promoció. En segon lloc, l'esport ha de ser pues, del important per al futur, perquè també tots aquests equips puguen veure com és un destí turístic per a que puguen en posterioritat fer les seues pretemporades i bueno, que vegin que Peñíscola i la província pues, estan preparats per això i, bueno, i el tercer pues, és econòmicament el que es deixarà aquest dia en Peñíscola de la gent que es quedarà pues, a dormir o ja no a Peñíscola sinó a la província perquè n'hi ha un dia de descans. Jo crec que són tres al·licients a tindre en compte per a que puguem dir que la volta ve a Peñíscola i que, bueno, que és un èxit per a nosaltres.
A més, tenint en compte no, el que tu comentes, Andrés, que està aquest dia de descans per mig i que suposo que molts equips aprofitaran per pernoctar a la ciutat de Peñíscola amb la conseqüència econòmica que això porta per a una ciutat, no?
Sí, i sobretot perquè hi ha més de 100 països els que estan pendents de la volta. Han donat les dades avui, encara que hi ha que veure més al detall, donat que la presentació oficial se farà el dissabte. Són molts equips a nivell nacional i internacional els que puguem veure. I avui en dia el ciclisme i l'esport està de moda. Vull dir que n'hi haurà molt d'aficionat que voldrà durant aquest dia pues, baixar a Peñíscola, pues, estaran dinant o bé es quedaran després a sopar després de l'etapa. Jo crec que el mereixerà econòmicament diners en aquest sentit també, que és la tercera de les facetes que comentava en anterioritat i crec que bueno, és a tindre en compte perquè, bueno, pues perquè el deport està de moda i és, el ciclisme és un deport com diu el president, d'esforç, sacrifici, que és el que també farem tots, vull dir, els ajuntaments, en aquest cas l'Ajuntament de Castelló i el de Peñíscola i que volem, i el de Llucena, que volem i que m'ha apostat per estar en aquesta edició, pues, poder estar ahí presents.
A més que no és el mateix, no? Ser un punt per on passa la Vuelta a ser un final d'etapa, amb la qual les imatges no, de Peñíscola, sobretot aquestes aèries que normalment trau Televisió Espanyola, poden ser certament espectaculars, no?
Sí, perquè ara les noves tecnologies a nivell televisiu, el que és la nova qualitat audiovisual, fa que qualsevol esdeveniment d'aquest tipus, bueno, ho han vist ara nosaltres també que estem presents en la sèrie Chiringuito, que es veuen les imatges aèries, i jo crec que és a tindre en compte. Recordo les de l'any passat i l'altre, que també, bueno, van, no sé si l'any passat o l'altre, en la província també va haver una etapa important, i bueno, i jo crec que vam unir esforços tant des de Diputació com des de l'Ajuntament per a que pogués ser una realitat. I recordar també de quan érem menuts, que jo recordo trobar una etapa, i bueno, són fets que es recorden tota la vida, perquè són puntuals, això no pot tots els anys, i bueno, també farem un esforç econòmic important per a que pues, la volta pues, arribi a Peñíscola.
Andrés Martínez, alcalde de Peñíscola, moltíssimes gràcies per atendre'ns i enhorabona pel fet de que arribi el dia 5, no? És el dia exacte que arriba?
Sí, en un principi patíem per si les fetges coincidien en festes. Estàvem pendents si era el dia 10, claro, s'ajunta el dia de les ames de casa, en el que és l'inici dels ous i tal, i bueno, també haguéssim tingut que apostar perquè ja havíem donat l'hoquei, però bueno, finalment, el dia 5 jo crec que mos ve bé. És un bon aperitiu per a
començar les festes
patronals. Mm-hmm. També és un trampolí televisiu durant i seria el dia anterior i sobretot el dia de l'etapa, i tant de bo que sigui pues, també pues, un èxit com han sigut últimament tot el que està lligat a la televisió i a la promoció de Peñíscola, que sigui un èxit el dia 5.
Gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia.
Són les 12:41 del matí. També tenim més reaccions a aquesta notícia, concretament la del president de la Diputació, Javier Moliner, que era l'encarregat d'anunciar l'arribada d'aquestes tres etapes de la Vuelta Ciclista a Espanya. L'escoltem.
Quin és el potencial que aquesta gran ronda té de cara a la promoció i al posicionament turístic de Castelló? Entenem que és fonamental introduir a la nostra província en tots aquells events, en tots aquells punts de partida que puguen permetir parlar en positiu de Castelló, puguen permetir parlar en positiu d'una província que, com dic, té molts atractius a vendre's al món i que tindrà durant aquests dies, pues, més enllà de les connexions que tots els telediaris tinguen en directe en la província de Castelló durant les dues jornades i mitja en què la volta està en la nostra província, tindrà més de 6 hores de televisió en directe per recórrer totes les carreteres de la província. Segur, més de 1.500 periodistes acreditats en retransmissions en televisió per 190 països, 37 canals de televisió donant en directe les dues etapes, un impacte en redes socials per damunt dels 350.000 impactes, i a partir d'aquest moment, a partir del pròxim dissabte, quan se presenta la volta en Santiago, tindrà un protagonisme vinculat al ciclisme d'una forma clara, associant aquests valors de l'esport com a valors fonamentals d'una terra que ha trobat en l'esport a un gran aliat per a reivindicar-se davant del món com un gran espai d'oportunitats on se viu amb alta qualitat de vida i on tenim la possibilitat de, gràcies a la nostra orografia, gràcies a les nostres platges, gràcies a les nostres muntanyes, gràcies a tot un territori riquíssim com el nostre, poder treure pit de tindre una oferta variadíssima i única, de la qual estem convençuts que en aquesta edició de la Volta a Espanya tindrem una bona representació. Vull agrair a tots els que han fet possible l'arribar a este punt, a tots els que durant este any, amb màxima discreció, perquè crec que som l'última de les etapes que es presenta en el seu territori, hem sigut els que més hem pogut guardar el cofre de la discreció hasta la vespre mateixa de la presentació de la volta. A tots els que han fet possible este treball, i agrair de forma molt especial a l'alcaldessa de Castelló i a l'alcalde de Peñíscola la seva col·laboració. Són copatrocinadors l'Ajuntament de Castelló i l'Ajuntament de Peñíscola d'esta arribada o d'este pas de la Volta a Espanya, junt amb la Diputació, que amb molt d'orgull, i junt a l'Ajuntament de Llucena, crec que anem a fer una aposta forta perquè la nostra província sigui coneguda.
Temps a continuació a la mañana. Les 12:44 del matí, temps per a una pausa publicitària, i de seguida te contem més coses així a la mañana de COPE en el Maestrat.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Incendis, actualitat de Benicarló el dissabte. Arriba la nit més màgica. Ha mort Teudo Sangüesa Esteban, membre del Consell de Redacció d'aquest setmanari. Entrevista a la Candilera. Nou èxit de participació en la 38a Sant Silvestre. Marquès de Benicarló, primària, primer fet. Arranca el taller Benicarló, mou-te amb les sessions formatives. Maria Teresa Traver rebrà el Premi Carxofa d'Or 2016. Assemblea i presentació del butlletí d'Amics del Papaluna. Les notícies de l'hivern a Benicarló a 7 dies el dissabte.
Cuando hablamos de confianza en la red de talleres Boscar Service, estamos siempre a la altura. Porque somos una red con más de 600 talleres multimarca y multiservicio. Porque ofrecemos la mejor relación calidad-precio. Y porque contamos con la garantía de Bosch, líder mundial en fabricación de piezas de automóvil. Pide ya tu cita en boscarservice.es. Boscar Service, para todo lo que tu automóvil necesita.
En Vinaros, Electrodiesel Tisán. Nos encontrará en el polígono industrial junto a la pista de atletismo.
A continuació, a la mañana de COPE en el Maestrat per a desplaçar-nos fins a la localitat de la Jana. Ahir el seu alcalde ha convocat a tota la població a una assemblea ciutadana. Tenim amb nosaltres a Àlex Vilanova Pla, que és el portaveu de l'equip de govern. Àlex, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Explica'ns en què consistirà aquesta assemblea ciutadana, que d'alguna manera el que vol és explicar als veïns i veïnes de la localitat de la Jana el tema del deute, perquè estem parlant d'un deute superior al 1 milió d'euros, no és així?
Sí, sí, superior al 1 milió d'euros, i l'assemblea constarà de dos parts, bàsicament. En una primera part es posarem als veïns tota la informació econòmica de l'Ajuntament que hem estat elaborant aquests primers 6 mesos de l'any, i en una segona part esperem que la gent ens faci preguntes i qualsevol d'aquells dubtes que tinguin sobre el que els venim contant o sobre qualsevol altra cosa de l'Ajuntament que afecti la situació econòmica.
Àlex, la veritat que un deute de més d'un 1 milió d'euros per a la gent que conega, no?, la localitat de la Jana, una localitat d'aproximadament, no sé els habitants que en sereu, però que no sobrepassareu els 1.000 i alguna cosa, no?
733.
733. Sí. Un 1 milió d'euros, com se pot arribar a aquesta situació?
Doncs pues la veritat és que és una cosa que també ens preguntem nosaltres, com se pot arribar.
És que són molts diners.
Pues sí, és pràcticament, bueno, no, pràcticament no, és més del doble del pressupost anual de l'Ajuntament de la Jana, que l'últim que es va aprovar, perquè portem també uns anys aprovant els pressupostos, és de 450.000 euros, quan la legislació actual, el màxim que t'arriba a deixar endeutar, és el 110% del teu pressupost. És a dir, l'Ajuntament de la Jana legalment no tindria que tindre un deute de més de 550.000 euros.
Mm. Sobretot estem parlant de tema préstecs, no?, que és el que a lo millor més us ofega, i a més tenim sentències de judicis contra l'Ajuntament. Explica'ns una miqueta en què se divideix el deute municipal.
A veure, el deute de l'Ajuntament de la Jana en aquests moments lo podem dividir en 4 parts diferents. ¿Vale? Per un costat tenim els préstecs, que l'Ajuntament té a hores d'ara 4 préstecs diferents per un muntant d'uns 340.000 euros, que este deute ja està financiat i en teoria no és el tema més preocupant. Després tenim per una segona part un deute amb el Ministeri d'Hisenda de 238.000 euros, que és un deute que l'any 2012, quan l'Ajuntament de la Jana es va acollir al pla de pagament a proveïdors perquè ja no podia fer front a les factures, com no va presentar un pla per veure com tornaria aquests diners, el Ministeri d'Hisenda el que va fer va ser intervindre els impostos, bueno, els ingressos que envia cada mes a l'Ajuntament de la Jana. Mm. I abans que passi, que de 120.000 euros que ens havien d'enviar anualment, ne retenen 70.000, cosa que provoca un ofegament en els pressupostos. Mm. Per un altre costat, tenim 4 judicis contra l'Ajuntament de la Jana per part d'una empresa constructora per impagaments, de les quals la primera sentència tenim que pagar 79.000 euros més els interessos corresponents. Tenim una segona sentència que també és ferma de 40.000 euros més 13.000 euros d'interessos, i tenim pendents una tercera i una quarta sentència que encara no han sortit. El que estem fent de moment és intentar negociar aquesta empresa a veure com pagarem. De totes maneres, això és un tema recent perquè una de les sentències que ja ens ha dit el jutge que tenim que pagar en seguida, cosa que no podem pagar perquè no tenim diners a l'Ajuntament, així fa uns pocs dies. I per últim, l'última part del deute de l'Ajuntament són les factures pendents de pagament sense consignació pressupostària de l'any 2012, 2013, 2014 i 2015, que, mentre tot, munten al voltant d'uns 350.000 euros. La suma d'aquestes quatre parts, pendent de que arribi alguna factura de final de l'any, però aproximadament és 1.050.000 euros, més del doble del pressupost, com t'havia comentat abans.
Això com afecta les arques municipals? Suposo que, bàsicament, que no podeu fer pràcticament res, no?
Pues, a més de que no podem fer pràcticament res, el primer que hem tingut que fer, una vegada l'empresa que ens ha auditat els comptes, ens ha passat els resultats, ha sigut sentar-nos en la Diputació de Castelló, en la Conselleria d'Hacienda i en el Ministeri d'Hacienda, que ho farem després de que s'intenta constituir un nou govern, perquè clar, ara estem en un període de transició.
En impàs.
I en cada un tenim que negociar una cosa, perquè a la Diputació de Castelló tenim que justificar com pagarem les subvencions que han arribat a l'Ajuntament, i aquests diners no han anat a pagar les obres a les quals tenien que anar, sinó que s'han pagat altres coses. Després, en la Conselleria d'Hisenda, estem intentant que ens autoritzin a endeutar-nos per dalt del límit legal per poder pagar els judicis i les factures pendents que n'hi ha des de l'any 2012, cosa que estem ara tramitant. I després, al Ministeri, el que volem fer és negociar el deute que tenim en ells perquè per lo menos que ens rebaixin els interessos que estem pagant del 6% que pensem que són desmesurats. I el que ja estem fent ja al nostre nivell, que és de l'administració local, és fer uns pressupostos pel 2016 en els que s'anivellen els ingressos i els gastos, perquè una de les coses que vam veure en l'informe econòmic que ens van fer va ser que cada any hi hauria uns 100.000 euros de desfase entre els ingressos i els gastos. Si això ho anem allargant al llarg dels anys, aquests 100.000 euros anuals ens han provocat el deute que se deu de més d'un milió d'euros.
Àlex, vosaltres heu agafat el consistori ara fa, bueno, pràcticament 7 mesos. Sabíeu d'avant mà, abans d'entrar a l'Ajuntament, quina era la situació econòmica, o us ho heu trobat sense tindre coneixement? És a dir, el Partit Popular havia informat del deute que podia tindre l'Ajuntament?
A veure, nosaltres la passada legislatura, que vam estar en oposició, vam començar a presentar mocions i sol·licituds a l'Ajuntament perquè s'informés realment del deute que hi havia a l'Ajuntament. Sabíem que la situació era molt ruïna, ja no per la informació que ens passava a l'Ajuntament, sinó, per exemple, el deute amb el Ministeri, vam tindre que anar a Madrid a preguntar-ho al Ministeri perquè tampoc l'Ajuntament no ens portava la informació. Però bé, sabíem que la situació era molt dolenta i sabíem que hi havia sentències en contra. El que passa és que el que feia l'Ajuntament era recurrir-les quan no hi havia cap possibilitat de que el recurs tirés avant, com us ha comentat l'advocat que té l'Ajuntament, i l'únic que provocava això era que augmentessin els interessos, que augmentessin les despeses en advocat i que no es fes front a la situació. Nosaltres el que hem fet ha sigut, primer que res, un pla econòmic financer, segon, intentar negociar amb les administracions per veure com entre tots podem sortir d'aquesta situació, i per últim, com no ens ha quedat més remei que fer un pressupost real, augmentar els impostos i reduir els gastos, perquè si no, no tenim cap credibilitat a les institucions que ens estem adreçant.
Ara aneu a fer, com hem anunciat al principi, una assemblea. Conta'ns quin dia serà i l'hora.
L'assemblea ciutadana que volem fer serà demà dissabte a les 7 de la tarda al centre social. I en ella intentarem explicar un poc tot això una mica més ampliat, si la gent té algun dubte sobre alguna de les parts del deute, sobre qualsevol cosa de com s'ha comportat la comptabilitat d'aquests anys, perquè no és només problemes de deute. Aquí el problema que hi ha és que el desbarajuste econòmic era tan gran que la sindicatura de comptes ens demana els comptes des del 2011 amenaçant-nos en no poder aplegar-nos a cap subvenció. També tenim al Tribunal de Cuentas, que tampoc s'ha enviat els resultats, al Ministeri, que segons l'empresa que hem auditat s'enviaven falsejats els romanents de tresoreria i la liquidació dels pressupostos, i clar, el Ministeri no sabia en veritat quin era el deute real de l'Ajuntament de la Jana, perquè quan se feia la liquidació anual no s'enviaven les factures que realment se devien, perquè el més lògic hagués sigut que al segon any que s'arribés en aquests números s'haguessin intervingut ja no només els ingressos de l'Ajuntament, sinó també els pressupostos com han fet en altres ajuntaments.
És el que t'anava a dir jo, i no està intervingut l'Ajuntament de la Jana a dia d'avui amb aquest deute?
A veure, el que tenim intervingut són els diners que ens envia cada mes el
Ministeri d'Hisenda,
el Ministeri dels tributs de l'Estat que van als ajuntaments. De 120.000 euros ens retenen 70.000 euros.
La resta ja tenim, no.
No, la resta no, però és que pràcticament és
tot el pressupost, tots els ingressos.
I en un pressupost de... Ara, el pressupost anual per al 2017 serà d'uns 500.000 euros. 70.000 euros que ens retenguen, això és molt més del 10% del pressupost. I clar, se veu molt lastrat en l'elaboració que anem a fer.
Has parlat, Àlex, si no ho entès jo mal, de falsejament de comptes. Això seria constitutiu de delicte. No sé si heu pensat el tirar-ho a juí o a tribunals.
A veure, nosaltres en una primera fase el que han fet ha sigut estos 6 mesos, primer que res van buscar l'empresa perquè audités una mica i fiqués ordre, que el primer que ens va dir que era difícil auditar perquè els comptes no se portaven com s'haurien de dur en una administració normal. I en una segona fase el que anem a fer és revisar cada un dels expedients a veure si hi ha alguna cosa constitutiva de delicte, que això ens tindrà que dir el nou secretari interventor, perquè no ho havia comentat, però quan vas començar a demanar-li comptes al secretari de tot el que s'havia fet, se va agarrar a la baixa al mes d'octubre i hem estat 2 mesos damunt de la situació que teníem sense secretari interventor, que per un ajuntament com el de la Jana, en només 2 treballadors... també és un problema greu. Però bé, ara hem començat a partir del gener en un secretari interventor nou i anirem a poc intentant regularitzar primer la situació, perquè tenim que has començat tot de nou i fer-ho tot bé, i després anirem revisant a veure si hi ha alguna causa de delicte en una de les coses que s'han fet, perquè tampoc és normal que recaigui tot sobre els ciutadans de la Jana.
Àlex Vilanova, recordem per tant que demà serà aquesta assemblea ciutadana i que estan convidats tots els veïns de la Jana a poder conèixer quina és la situació actual i sobretot quin és el futur, que jo el veig una mica negre, la veritat, però que bueno, almenys esteu intentant donar-li una miqueta de llum a tots aquests comptes municipals. Àlex, moltes gràcies per explicar-nos la situació i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
I abans d'acabar el programa d'avui, te contem que aquell mateix matí el regidor d'Agricultura i la regidora de Turisme de l'Ajuntament de Benicarló han presentat els actes de la 23a edició de la Festa de la Carxofa. Recordem que Maria Teresa Travé rebrà la carxofa d'or al sopar de gala, mentre que la família Llorà Calvet seran els guardonats per la seva trajectòria al camp benicarlando. Escoltem a Rosana Marzà, regidora de Turisme, parlar de la importància d'aquesta festa.
Enguany, la Festa de la Carxofa de Benicarló és una festa d'interès autonòmic, d'interès turístic autonòmic, i com a tal la tenim que realçar i la tenim que treballar. No només realcem i treballem el que és en si el producte, que el tenim que és, com molt bé ha dit Domingo, és denominació d'origen, per tant és màxima qualitat i en aquest nivell és en el que estan treballant tots els dies els llauradors d'este poble, i al mateix temps totes les activitats que envers en això poden anar de forma complementària, com són, per exemple, pues, tot el tema gastronòmic. Benicarló és una potència a nivell gastronòmic, tot el món sap que se menja molt bé, i ells intenten traure les màximes qualitats a aquest producte tan fantàstic com és la carxofa. Però aquesta carxofa moltes voltes ja ve cuinada i ve preparada en altres productes també que són de qualitat total, com són altres productes de l'horta, i després pues, tot el tema combinat pues, en carn i en peix, que també tenim nosaltres aquí de Llotja. Per tant, pues, bueno, una miqueta Benicarló, ara comencem el que vindria a ser després del Nadal, que podria ser aquesta època de fred i que potser més d'estar en casa, pues, estem en una època en la que se'ns planteja pràcticament un mes de gener a tope. I a més, no només a tope, sinó que fiquem en valor les 3 festes que tenim d'interès turístic. Per una banda, comencem el tema de les falles en les seues presentacions. Se comença concretament este fin de setmana, no, el cap de setmana que ve tindrem la festa d'interès turístic provincial, com és la festa de Sant Antoni, i a tot això comencem també la festa de la Carxofa, que començarà el dia, el divendres 15. Començarem la festa de la Carxofa en la tercera demostració gastronòmica de pinxos.
Com veu, tot elles de cara a aquesta festa de la Carxofa. Arriba d'aquesta manera a la 1 de la tarda. Ara te deixem en companyia dels serveis informatius de la cadena COPE que te conten tot el que passa a Espanya i al món. Nosaltres tornem de seguida per tal de contar-te tot el que passa així a la nostra comarca a partir de la 1:05 i amb una entrevista amb Nati Romeu des de la Fundació Caixa Vinaròs. Seran uns instants. Fins ara.
Mañana. COPE Vinaròs. Estar informado.
Què tal? Salutacions cordials de nou. És la 1:05 de la tarda. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la FM. Continues escoltant La Mañana de COPE en el Maestrat, el programa que tracta d'apropar-te tot allò que passa a les nostres terres, a la comarca del Baix Maestrat. En uns instants saludarem a la coordinadora d'activitats de la Fundació Caixa Vinaròs, Nati Romeu, que ens contarà tota l'agenda que tenem prevista per al mes de gener, on destaca, per supost, l'organització de la Festa de Sant Antoni a càrrec de la Fundació Caixa Vinaròs. També parlarem del cicle de curtmetratges Agustí Comes, que enguany ve carregat de novetats de cara a eixa 15a edició. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa i ho fem, com sempre, en titulars. El regidor d'Agricultura i la regidora de Turisme de l'Ajuntament de Benicarló presenten els actes de la 23a edició de la Festa de la Carxofa. Maria Teresa Travé rebrà la carxofa d'or al sopar de gala, mentre que la família Llora Calvet seran guardonats per la seva trajectòria al camp benicarlando. El portaveu de l'equip de govern de la Jana assegura que el deute del municipi és superior al 1 milió d'euros. Una vegada solucionats els problemes de liquidez, no descarten posar el cas en mans de la justícia, ja que apunta a possibles falsejaments de comptes per tal d'evitar que se'ls intervinguera durant l'anterior legislatura. I el periòdic La Vanguardia anuncia que l'estrena de la 6a temporada de Juego de Tronos, on saps Peñíscola és protagonista, està prevista per al dia 24 d'abril. Des de Movistar Plus no es confirma la dada, però es diu que serà sobre eixos dies. És la 1:07 de la tarda, temps per a fer una ullada a les temperatures, i és que segons meteoclimàtic.net a Vinaròs la temperatura màxima a hores d'ara és de 21,4 graus. A Benicarló els termòmetres arriben fins als 22,2, mentre que al Gran Hotel Peñíscola la temperatura màxima que ha enregistrat la seva càmera és de 22,4. A Morella no sobrepassen els 16,4. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà, a la zona litoral, pluja a primeres hores del matí i cel amb intervals nuvolosos per a la resta de dissabte. Les temperatures seran lleugerament més altes que les d'avui. Bregaran els 11 de mínima i els 18 de màxima. Diumenge també hi haurà intervals nuvolosos i avís per fort vent, sobretot a la costa. A l'interior, a la comarca dels ports, amaneixeran amb pluges de caràcter dèbil que després deixaran pas a cel amb intervals nuvolosos. Diumenge el cel estarà cobert a primeres hores del matí i després es quedarà amb intervals nuvolosos. Les temperatures mínimes baixaran diumenge, però les màximes bregaran els 13 graus durant tot el cap de setmana. I respecte a la informació de les nostres carreteres, segons informa la Direcció General de Trànsit, hi ha obres a la 232 a l'alçada de Vinaròs, per tant, recomanen extremar les precaucions en aquest punt viari. A la resta de carreteres, normalitat absoluta. És la 1:09 de la tarda. I dins d'aquesta segona hora de la Mañana de COPE en la Maestra, també ha parlat de la intensa agenda que ha programat per aquest mes de gener la Fundació Caixa Vinaròs, un mes en el que sobretot el protagonisme se l'emporten les festes, en aquesta festa de Sant Antoni que se celebrarà el pròxim diumenge. Nati Romeu és la responsable i la coordinadora de totes les activitats de la Fundació. Nati, molt bon dia.
Bon dia, Laura, com estàs?
Molt bé, comencem l'any carregat de projectes i sobretot de moltes activitats. Vosaltres no pareu, eh?
aquí és que si no la cosa no rulla. Tens que estar contínuament fent coses perquè la gent no s'avorrisca i no se desenganxe de la cultura, que això és imprescindible per avançar.
Sí, perquè si una ciutat sense cultura, jo sempre dic que és una ciutat que no té arrels i que no va cap enlloc. I en el cas de Vinaròs, vosaltres vos encarregueu de mantindre vives moltes de les tradicions. I comencem ja mateixa perquè teniu entre mans el concurs de redacció de Sant Antoni, no? Que és el tret de sortida.
Ahir vam començar amb el 25è concurs de redacció de Sant Antoni, que esta és l'activitat que sempre dona una mica l'inici a la resta d'actes que la Fundació Caixa Vinaròs organitza amb motiu de la festivitat de Sant Antoni. I sí, 30 alumnes van vindre, sempre són de segon d'ESO, en un tema genèric que és al voltant de tradicions i cultura del nostre poble, i després ja se'ls demana un lema en concret, que és el que les xiquetes i les xiquetes desenvolupen en el moment que arriben a la Caixa Rural per a fer la fundació. De fet, ells no ho saben fins que estan allí. Enguany els hem demanat que la redacció girés al voltant d'espais culturals del nostre poble i, a ser possible, centrats en la casa membrillera de la Fundació Caixa Vinaròs.
25 anys, fa que feu aquest concurs de redacció.
25, sí.
Quasi
25.
Res, eh?
Sí, sí. La veritat és que possiblement és una de les activitats més antigues de les que desenvolupa a part de la foguera i això, però sí, sí.
Anem a continuar amb el mes de gener perquè teniu moltes activitats programades. El dia 14, concretament, teniu la projecció d'un documental. Conta'ns.
Sí, bueno, mira, aquest documental ja el vam projectar a mitjans de l'any passat. Se tracta d'una recopilació de testimonis d'homes i dones que ara ja són majors, que en l'època de la guerra eren xiquets. És a dir, són tots homes i dones de Vinaròs, no hem anat a fer una recopilació de testimonis de la comarca. Se tracta de que ens expliquen com van viure ells la seva infantesa com a xiquets i xiquetes de la guerra. En el moment en què van projectar va haver molta gent que no va poder vindre perquè en principi se tractava de fer un xicotet homenatge a les persones que hi havien participat, i ara ja com enguany és el 80 aniversari de la malaurada guerra civil, hem pensat tornar-lo a projectar per a que aquelles persones que no van poder vindre el puguen veure. De fet, dic que és dedicat genèricament a totes les xiquetes i xiquets que són víctimes de la guerra, però en el testimoni d'aquestes persones que van viure la guerra a Vinaròs del 36.
Que jo crec que són tal volta, no? A una guerra els que més pateixen, no? Els xiquets, els pares evidentment també. Però els xiquets jo crec que són records que se'ls queden allà impregnats, no? I que és molt bo al cap dels anys sentir, no?, com van viure ells eixe moment. I ens passem ja al cap de setmana de Sant Antoni, al 15, divendres ja, en eixe lliurament de premis.
Sí, de fet, la redacció se va fer, ara se repartiran unes còpies de les redaccions. Les redaccions són anònimes, el jurat corregir les redaccions sense saber realment qui és l'autor o l'autora, perquè de fet només estan numerades. Se reparteixen les còpies de les redaccions al jurat i el mateix dia 15, abans de saber qui són els guanyadors, se reuneixen, ho diuen a la fundació, i se descobreix el misteri dels tres col·legis, dels tres alumnes que s'enduen el primer, el segon i el tercer premi, i del col·legi guanyador, perquè, ojo, també hi ha premi per al col·legi guanyador. La xiqueta o el xiquet que guanya el primer premi s'emporta 250 euros, el segon premi són 200 i el tercer 150, però el centre docent que guanya la xiqueta o el xiquet s'emporta 300 euros per a material escolar.
O sigui, molt bé. La veritat que
i a part de la
cultura
científica que se dona a cada crio.
Molt bé. Després tenim el dia 16 un mercat que la veritat que a mi m'ha cridat molt l'atenció, no? Que es tracta d'un mercat de plaques de cava, no? Les xapetes que tots tenim quan descorxem el cava, per exemple, a la nit de Cap d'Any. Algunes, la veritat que són espectaculars el treball que hi ha en aquestes xapetes. És un mercat d'això, no, Nati?
Sí, de fet, la veritat, ja t'he dit, enguany és el quart mercat, sí, el quart mercat que fem de plaques de cava. I la veritat
aquí és... se li va ocórrer aquesta idea.
A Sebastián Redó. Aquí a Vinaròs hi ha molta gent que és col·leccionista de moltes coses. Aleshores, clar, quan ell ens va fer la proposta de fer aquest mercat, jo vam trobar-ho que era com a molt novedós, però vam pensar, bueno, ei, hi ha quantitat de gent que està enganxada i, a part, la Fundació col·labora fent cada any un tap de cava diferent, saps? Per a la gent que és col·leccionista. I enguany, donat que me sembla que són 600 anys.
Sí, 600.
No?
Vale, 600 de l'arribada.
De la imatge de Sant Sebastià, pues hem fet això, una reproducció de la imatge de Sant Sebastià que va desaparèixer en el seu moment. Però, bueno, en principi, ja t'he dit, la cosa, venen molta gent de fora a intercanviar xapes i a comprar l'ampolla commemorativa.
Recordem que serà el dia 16 a les 10 del matí, a partir de les 10 del matí, a la plaça Cardenal Tarancón.
Jo aprofito, Laura, ara que estàs aquí, a veure, estos dies fa un... Bueno, fa temps de primavera, no?
Sí.
Però a la gent que vulgui assistir i també per si vol veure vol intercanviar plaques o inclús algú que vulgui comprar l'ampolla commemorativa, que en el cas de que faci fred o una mica de mal hora, traslladarem el mercat de plaques de cava a la sala d'exposicions de la Fundació, també a la plaça Cardenal Tarancón, al mateix lloc on se van repartint els tiquets de Sant Antoni i les ampolles de Moscatell i tal, més que res per a que la gent pugui estar en unes condicions confortables.
Sí. Han donat una miqueta de fred, perquè jo per també això. He mirat el temps de cara a Sant Antoni, pluja no, però fred sembla que sí que en farà. Però bueno, en qualsevol cas, que la gent sàpiga que si ploguera, ho traslladeu al Saló d'Actes de la Caixa Rural. Després el que ja tenim són totes les activitats pròpies de Sant Antoni. Conta'ns, sí. Tenim l'actuació de les Camaraes, l'encisa de la Foguera, no?
Sí, sí. En principi, a la plaça de les Corts Valencianes, com tots els anys, s'encendrà la tradicional Foguera de Sant Antoni, prèviament ballant les Camaraes de Vinaròs, i després a la calentoreta que ens anirà transmetent la Foguera, repartirem per a tota la gent que estigui allí una coqueta de Sant Antoni i un gotet de Moscatell per entrar encara més en calor.
Això
i per
anava a dir jo. Segur que en el Moscatell entrem una miqueta en calor, eh?
Si I a, no... més a més, una cosa que està és molt... Bueno, si vens ho veuràs, a la gent li enxissa sucar la coqueta al Moscatell.
Ui, mira, veus, no se m'havia ocorrit mai, eh?
Pues mira, sí, jo els dius,
la coqueta al xocolate o coses així, sí, però el Moscatell no se m'havia ocorrit, veus?
Una nova varietat, Laura.
Molt bé, molt bé. N'hi ha que pensar-ho tot, n'hi ha que pensar-ho tot.
És que me sembla que és dolç en extrem, però bueno.
Sí, sí. Moscatell en la coqueta, doncs no m'imagino jo, això deu ser un còctel de dolçó, però bueno.
Sí, sí, però bueno.
Un dia és un dia,
un
eh?
Un dia és un dia.
No n'hi ha que guardar línia, això els dies. Com el dia de Sant Antoni, que no n'hi ha que guardar la línia, bueno, els que caminen de bon dematí i pugen caminant fins a l'ermita, ells podran gaudir també d'un bon dinar millor, però si no, en qualsevol cas, se pot pujar fins on se puga amb cotxe. Compte'ns, perquè a les 9 del matí ja tenim la barreja matinera, no?
Sí, per a la gent que vagi arribant, ja sabem que poden passar per allí, tenen la barregeta per a...
Entra en calor.
No sé. Sí, sí,
sí, per entrar
si tenen,
en calor.
Si tenen calor perquè han pujat a peu, pues per entrar encara més en calor, i si han pujat en cotxe, pues per entrar en calor. Després ja se començarà a repartir el típic esmorzar dinar que repartim a la gent que ha anat prèviament a comprar els tíquets, que recordem, Laura, que el repartiment de tíquets seran els dies 11, 12, 13 i 14 de gener a la sala d'exposicions de la plaça Cardenal Tarancón, i que ho farem pels matins de 8:30 a 1:30 i per les tardes de 5 a 8.
Que passi la gent, que agafen els tíquets.
Per agafar els tíquets i sense cap problema. I després quan venen allà dalt donen el tíquet i se'ls dona, pues, bueno, ja
la
safata, la carn, les llonganisses, el vi, el pa, de tot.
I a torrar, conforme se puga, perquè evidentment ja sabem tots que tenim una sèrie de limitacions que ens imposa la llei, però en qualsevol cas hi ha una sèrie de torradors que s'han habilitat per tal de que la gent se pugui fer la torra de botifarres i de llonganisses. Tenim la missa, que serà a les 11, no?
I la benedicció dels animalets.
Molt bé.
La gent que vulgui, clar.
Si no, ens beneirem nosaltres mateixa, que una mica animals ja som tots, eh?
D'animalets som, exacte. Uns també... més que uns altres, però
sí,
bueno.
Sí. També feu la plantada de carrasques, sí. No? A la 1 del migdia.
Exacte.
i actuarà una rondalla.
I després l'actuació de la rondalla, que és una rondalla de músics de Vinaròs, que ja va vindre l'any passat, que són molt bons, ho garantitzo. I a part de que prèviament van pels diferents llocs on està la gent menjant, dinant i tal per a cantar rondalles al voltant dels temes que ells proposen, perquè són rondalles d'improvisació, després també faran una xicoteta actuació en acabar a la plaça de l'Ermita, dalt de l'escenari.
I finalitzem amb una cremadeta de comiat,
claro.
En el comiat per a baixar, i així tanquem el que són les activitats de la festa de Sant Antoni. Mm. Però vosaltres organitzeu encara més activitats dins de l'agenda, no?
Sí, el que passa és que aquí a la seu de la Fundació del carrer Socors continuem tenint l'exposició de Gabriel Puig Roda, que la tindrem fins al dia 30 de gener, i després hi ha una altra exposició a l'espai de Sebastià Miralles, que és les vigílies de Toni Cucala en un homenatge a la Maria Zambrano, que també estarà fins al dia 25. I després ja anem programant les activitats de febrer i març, que ja vos els anirem informant, perquè hi ha algunes coses que ara les estem tancant ara a l'hora.
Normal, acabo de començar l'any, com aquí que diu, i sobretot organitzant Sant Antoni, a un se li va el temps.
Sí.
Però el que sí que us heu posat també organitzant és el Festival de Curtmetratges de Vinaròs,
sí.
Agustí Comes, que ja saben que és el mes de juliol, però enguany avanceu el que són les dates de recepció dels originals, no? Conta'ns.
Bueno, t'explico. Enguany és el 15è aniversari, val? I volem fer alguna coseta especial, que també ja hem parlat amb la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament, ens hem ficat d'acord de que volem que el mes de juliol sigui tot el mes dedicat als curts aquí a Vinaròs. Clar, no te puc avançar encara el que farem, Laura, perquè ja t'he dit que estem en gestions per anar fent diferents activitats al llarg de l'any, no? Que jo penso que, bueno, pues que estarà molt bé, que no només serà una cosa de la Fundació i de l'Ajuntament, sinó que també intentem que s'impliquen altres col·lectius culturals del poble i altres entitats. Per això estem ara en ells parlant.
Organitzant.
No? Aleshores, què passa? Que enguany i hem decidit donar una mica el salt i ja dir que som Festival de Curtmetratges de Vinaròs. Continuem sent el d'Agustí Comes, però
ja no és cicle tal
ja
qual.
Ja no és cicle, no. És dir, perquè de fet era una cosa que ens venien demanant bueno, doncs diferents productores i tal, perquè complim en escaig tots els requisits que se demanen per a ser festival, perquè ens vam dir, a veure, si volem ser festival, quins requisits se demanen? I aleshores ens van enviar els requisits que els complim tots. Aleshores vam dir, bueno, pues enguany, a motiu del 15è aniversari, ja ens direm festival.
Ens fem grans i som festival, no cicle, no?
Exacte, vale? I serà la cicle de curtmetratges de Vinaròs, Agustí Comes. Entonces, què passa? Que per tal, com que sabem que a organitzar les diferents activitats, hem decidit avançar la recepció dels curts, fer ara ja la difusió, i donar de termini fins al dia 30 d'abril, que de fet pensa que vaig acabar de penjar les bases ahir, i per la tarda ja teníem un curtmetratge, perquè clar, per
quina rapidesa.
Sí, n'hi tenim ja, i ara encara no hi ha obert el correu, però n'hi tenim un d'Estats Units i un d'Iran.
És a dir, que les bases de l'Agustí Comes, la veritat que viatgen per tot el món gràcies a les noves tecnologies, però que el mateix dia això vol dir que hi ha gent que està molt pendent
sí,
i que és un festival ja, bueno, un cicle fins a la data, a partir d'ara festival ja molt consolidat.
Doncs pues sí, la veritat és que no ens podem queixar, Laura, perquè, no sé, la gent està donant un recolzament i bueno, inclús gent que ha participat amb nosaltres tots els anys i que enguany no participa, m'està enviant correus i me diu, siento mucho, este año no tengo ningún corto, pero os deseo... Vull dir, la gent que ha vingut a recollir premis se'n va de Vinaròs sent un amic més de nostre, o sigui que estem molt contents.
Recordem.
Jo, bueno, des de la Fundació, dir claríssim que tot això no seria possible sense el recolzament de la gent que forma part del jurat del cicle de curtmetratge, perquè són, bueno, insubstituïbles, imprescindibles i únics.
Quins són els premis? Recordem-los, Nati.
Sí, doncs mira, hi ha un premi del públic, que és el que dona el premi la gent que assisteix amb les seues votacions i el que està patrocinat per l'Ajuntament de Vinaròs, que són 1.000 euros i una escultura peça única de Lucas Dolmé, que ja sabeu que és fantàstica.
Mm.
I després també el premi del jurat, aquest està patrocinat per la Fundació Caixa Vinaròs i és el que dona el jurat del cicle de curts, que també són 1.000 euros i una escultura de Lucas Ulmi. A part, també està el Premi Vinaròs en Curt, que normalment se sol donar sempre a finals de setembre, principis d'octubre, que són 600 euros, i és un premi que es dona a qualsevol curtmetratge, aquí les bases són molt més amples, que tingui alguna cosa que veure amb Vinaròs, el que sigui, és a dir, protagonitzat, musicat, dirigit, rodat, el que sigui, però que tingui alguna cosa que veure amb...
El títol de crèdit posa en algun lloc Vinaròs per algo que s'hagi fet a Vinaròs, no?
Sí. I fins ara tot el que s'ha presentat i tot el que ha guanyat ha sigut molt bo. De fet, l'any passat el que va guanyar Aïllats, era un documental sobre les Illes Columbretes, està també rebent premis per tot arreu. O sigui que el fet de que se digui Vinaròs en curt no vol dir tampoc que tingui menys qualitat que els altres que participen en el festival.
No, així tenim artistes, la veritat, que fantàstics i que fan treballs molt bons i que malauradament a lo millor no són molt coneguts, no? Que no fa falta tindre cap projecció més enllà de les nostres comarques per a tindre una gran qualitat, com és el cas, no, d'aquest d'Aïllats que tu comentes. Nati Romeu, moltes gràcies, i si de cas ja te cridem la setmana que ve per a parlar de Sant Antoni i recordar a la gent totes les activitats que teniu programades des de la Fundació. Gràcies i bon dia.
Molt bé, Laura, i que tinguis un bon any.
Igualment,
bueno,
igualment.
I tots els teus companys, va?
Molt bé, molt bon any. Molt bon any per a tots.
Adéu.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Set dies d'actualitat de Vinaròs a la venda al número 737. Arribada dels Reis Mags d'Orient, els Reis Mags a Caixa Vinaròs. Tots els concerts de Nadal. El Parc de Nadal rep més de 1.500 visites. Es presenta el 600 aniversari de la imatge de Sant Sebastià. L'home dels nassos es passeja per Vinaròs. Entrevista José Luis Pascual, president d'Amics de Vinaròs. I també l'humor de Tío Dolí com les peripècies de Don Absurdo. Esta setmana, amb els 7 dies, et regalem un CD del Carnaval. Així és el Carnaval de Vinaròs. A l'hivern de notícies de Vinaròs a 7 dies.
Cuando hablamos de confianza en la red de talleres Boscar Service, estamos siempre a la altura. Porque somos una red con más de 600 talleres multimarca y multiservicio. Porque ofrecemos la mejor relación calidad-precio. Y porque contamos con la garantía de Bosch, líder mundial en fabricación de piezas de automóvil. Pide ya tu cita en boscarservice.es. Boscar Service, para todo lo que tu automóvil necesita.
En Vinaròs, Electrodiesel Tisán. Nos encontrará en el polígono industrial junto a la pista de atletismo.
El nostre poble. La nostra gent. Se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
Set dies d'actualitat de Benicarló. El dissabte arriba la nit més màgica. Ha mort Teudo Sangüesa Esteban, membre del Consell de Redacció d'aquest setmanari. Entrevista a la Candilera. Nou èxit de participació en la 38a Sant Silvestre. Marquès de Benicarló, primària, primer P. Arranca el taller Benicarló, mou-te amb les sessions formatives. Maria Teresa Traver rebrà el Premi Carxofa d'Or 2016. Assemblea i presentació del butlletí d'Amics del Papaluna. Les notícies de l'hivern a Benicarló a set dies del dissabte.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sí, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
Cope, estar informado. La mañana.
Cope Vinaròs.
Estar informado.
Arribem a per tant, a la una i mitja de la tarda te quedes ara en la companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que te conten tot el que passa a Espanya i al món. Recorda que nosaltres marxem, però tornarem com sempre el proper dilluns amb més notícies i més actualitat de les nostres terres, així al 101.6 de l'FM, com sempre a partir de les 12 i mitja. I després d'actualitzar la informació, te quedes amb l'Espejo de la Iglesia amb l'edició del Bisbat de Tortosa. Bon cap de setmana a tots, que descanseu, sigueu feliços, adeu.